Val del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala.
Punt 7. Fem Girona. Escolta'ns. Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els 800 ajuntaments de l'Associació de Municipis per la Independència de l'AMI han reiterat aquest dijous el seu suport al referèndum de l'1 d'octubre en una reunió de la comissió executiva de l'entitat a Arenys de Munt, al Maresme. L'AMI s'ha compromès a treballar per aconseguir que l'1 d'octubre tothom pugui exercir el dret a vot a tots els municipis amb la màxima normalitat. L'AMI té previst enviar als ajuntaments un informe jurídic sobre la llei del referèndum i la llei de transitorietat jurídica per donar-los assessorament. L'informe s'encarregarà un cop el Parlament aprovi aquestes normes i s'enviarà a tots els consistoris. L'entitat també ha anunciat que l'1 d'octubre farà d'anfitriona de més de 100 càrrecs electes internacionals que visitaran Catalunya per veure el procés de votació. I Mataró estrena aquest proper dilluns la nova seu de l'Agència Tributària de Catalunya. Es tracta d'una de les 19 seus obertes a tot Catalunya, una oficina que ha estat visitada aquest dijous pel vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras. Sergi Ruiz, Mataró Ràdio.
Bon dia. La nova oficina de l'Agència Tributària de Catalunya de Mataró es troba situada a l'avinguda Jaume Recoder, número 79. Una oficina que a hores d'ara compta amb una vintena de treballadors, tot i que les instal·lacions tenen capacitat per acollir molts més empleats. Abans que la seu obri dilluns les seves portes, aquest dijous a la tarda ha rebut la visita del vicepresident del Govern de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras. Junqueras ha assegurat que aquestes oficines, de les quals se n'han obert 19 a tot Catalunya, milloren la proximitat amb el ciutadà i pretenen intensificar la feina contra el frau fiscal.
Contra més eines tinguem, quan més autoritzades estiguin, contra més eficients siguin, contra més a prop estem de la ciutadania, doncs molt millor.
Junqueras ha estat preguntat també sobre la celebració del referèndum a Mataró. Recordem que l'alcalde va manifestar fa mesos que l'Ajuntament no cediria espais per a la votació i en aquest sentit el vicepresident ha assegurat que en cap cas permetran que res entorpeixi el camí de la democràcia.
I torna a l'estreta OLED Platja d'Aro. És aquest primer cap de setmana de setembre, dos dies on més de 80 comerços i establiments de Platja d'Aro sortiran al carrer del centre de la ciutat per presentar els seus millors productes. Joana Belén, Televisió Costa Brava.
Bon dia. Aquest cap de setmana una vuitantena de botigues del centre comercial de Platja d'Aro sortiran al carrer en una nova edició de l'estreta OLED. Aquesta vegada els empresaris i comerciants trauran els últims estocs de la temporada al carrer, sabent que a l'hivern la botiga al carrer estrenarà un nou format. Els comerciants són conscients del canvi que ha patit en els darrers anys el nucli de Platja d'Aro amb l'efervescència de noves franquícies que per la seva política comercial no participen a la botiga al carrer. És per això que volen concentrar les botigues participants a l'Street Outlet per facilitar als visitants i clients el passeig en un mercat d'estocs al centre de Platja d'Aro. Salvador Giraut és el president de l'Associació d'Empresaris i Comerciants.
Però estem plantejant un nou format perquè estiguin totes, o sigui, més juntes, estigui tot més format amb una mica més en el tema de mercat i també una mica més en el tema de tindre atraccions i animacions perquè això ens pugui donar una mica un altre aire a la botiga al carrer.
Serà el mes de març, després de les rebaixes d'hivern, quan s'estreni aquest nou format de botiga al carrer.
I aquest primer de setembre només queda pendent una de les obres que s'han fet durant aquest estiu al metro de Barcelona. Ens amplia la informació l'Eva Malús des del Transmet. Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Primer de tot, recordeu que fins al proper diumenge 3 de setembre, per treballs de millora d'infraestructura, encara està tallat el tram L'Esseig Vall d'Hebron de la línia 3 de metro, la línia verda. S'ha habilitat, però, un servei especial d'autobusos que s'atura a totes les estacions, ja ho sabeu. A partir d'aquest dilluns, la línia ja funcionarà tota sencera. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local amb Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala i Fem Girona.
Que ningú me l'entengui. Ara segurament somriurà. Estàvem ja entrant una miqueta en situació amb l'Esther Mollera. Hem posat una miqueta l'aire condicionat també, no per la conversa, sinó perquè fot calor. Fa xafogó, que ningú vagi equívoc. De seguida parlem amb ella de sexologia. Com cada setmana, ja sabeu, els divendres ens acompanya per trencar alguns dels tabús que envolten aquesta temàtica. Abans, però, també ens agrada fer un cop d'ull enrere, recordar alguns fets que han format part de la història i en base de les efemèrides del Lito Ribas, per exemple, avui, viatjar fins al 2011.
Des de Ràdio Palamós, la màquina del temps, de Carles Ribas.
L'any 2011 sonava aquesta cançó. El 2011, la veu poderosa d'Adele rebentava tots els timpans amb Rolling in the Deep. La jove prodigiosa cantant anglesa però deixaria aviat els seus fans amb un pam de nas, retirant-se temporalment de la música per motius personals. Ara, després de ser mare i tornar a cantar, sembla, malauradament, que la seva retirada pot ser definitiva per motius de salut. Des de finals del 2010 i principis del 2011, el món ara viu una autèntica sacsejada. Diversos aixecaments, manifestacions i protestes sense precedents provoquen la caiguda de governs, la majoria dictatorials, en alguns països de l'Orient Mitjà i el Magreb. És la coneguda com a primavera àrab. Són notables les de Tunísia, Egipte, on enderroquen l'omnipresent Mubarak, que ha de fugir. Síria, a aquestes hores d'ara ja sabem que va desembocar en una crua guerra civil que encara dura. O a Líbia. El 2011, Muammar el-Gaddafi, president libi des de finals dels 60, és trobat mort, torturat i vexat pels manifestants rebels. El karma, diuen. El 2011 es produeix una nova tragèdia als Estats Units. Un franctirador mata 6 persones en la coneguda matança de Tucson, Arizona, inclòs el seu objectiu, la congressista demòcrata Gabrielle Giffords. Tot plegat després que Sarah Palin, republicana i membre del Tea Party, agrupació d'ultradreta, publiqués a Facebook un mapa de caça amb candidats demòcrates com a blanc de rifle. Un angelet, la Palin. Zapatero ha de convocar eleccions anticipades aquell any i el PP guanya per majoria absoluta. Mariano Rajoy es converteix en president del govern. El 2011 es casen el príncep Guillem, fill de Charles l'Orellut, i la malaurada Diana de Gales amb Kate Middleton. Ah, i ja que parlem de monarquies, aquell any un tal Iñaki Urdangarín l'imputen pel cas Nos. La sarsuela a la part dels actes oficials, i és que era el marit de la infanta Cristina, sabeu? Però ella no sabe nada. Estos asuntos los lleva mi marido. Total, pel que passaria al final en la sentència, no? Res. Doncs això. Aquell any, Benet XVI beatifica el seu antecessor Joan Pau II, te quiere todo el mundo. Carol Botila ja és sant. I ja que parlem de santets, el francès Dominique Strauss-Kahn és detingut el 2011 a Nova York per delitos sexuales del Fons Monetari Internacional. Un altre prodigi musical sonava amb força el 2011. Bruno Mars, la reencarnació de Michael Jackson i Prince juntets, ens deia que estava mandrós en una divertida cançó amb un videoclip ple de micos. Lazy Song. Panegre rep 9 golles. Entre ells, el de millor pel·lícula i millor director. I també millor actriu i actor revelació. Francesc Colomer i Marina Comas, la candela de la Riera. I en els Oscars guanya el discurso del rei, amb premis pel director Tom Hopper i actor Colin Firth. Natalie Portman s'endú el de millor actriu per Cisne Negro. I el 2011 és un any històric pel Barça. Històric. Guanya la Lliga, la Champions, en una brillant final a Wembley 3-1 contra el United. També guanya el seu segon Mundial de Clubs. Aquell dia, de fet, Neymar decideix fitxar pel Barça després de la repassada que li va encardar amb un 4-0. El podi de la pilota d'or també és blaugrana i de la Masia, Messi, que guanya el seu tercer trofeu, Iniesta i Xavi. Però, sens dubte, aquell any és recordat per la dura rivalitat Madrid-Barça, encarnissada amb les polèmiques del seu maquiavèlic entrenador Mourinho, que es queixa de tot. Y aquí, al gran Pep Guardiola, al contesta.
Mañana a las 8:45 saldremos a este campo a intentar jugar al fútbol. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo, el puto amo.
El puto amo. Doncs bé, amb aquestes declaracions, Guardiola van cigalar tant els seus jugadors que el Barça va guanyar 0-2 al Bernabéu amb un segon gol de Messi espectacular i encarrilaria les semifinals de Champions. I el 2011, uns islandesos molt aplicats provocaven baralluques i somriures amb poques paraules. Little Talks of Monsters of Men. I Argentina, el 2011, un dels històrics viu una debacle. River Plate baixa per primera vegada en la seva història al que aquí seria la segona divisió. Els milionarios entren en crisi, els de Boca reien. L'any 2011 moren el fundador d'Apple, Steve Jobs, el cuiner Santi Santamaría, l'actor Jordi Dauder, el polític Heribert Barrera, el periodista Carles Sentís i la brillant i desaprofitada cantant Amy Winehouse, que passa a formar part del Club dels 27.
Molt de gust, amb la psicòloga i sexòloga Estel Mollera.
Estava escoltant pels auriculars i li deia, sí, sí, aquest ets tu. Esther, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, és que vulguis o no, saps què passa? Que el tema del magazín és Ara passes de la màquina del temps a la sexologia. Després, una recomanació literària. Ens visita, insistim, ja us vaig fer una miqueta de sumari, el paleontòleg Eudald Carbonell, amb qui parlarem, evidentment, de la importància dels jaciments que es troben a la província de Girona. I a la part final del programa, evidentment, totes les propostes culturals i aquesta aventureta que mantindran el Carles Ribas, la Mercè Mainé i la Cristina Cantal, que avui han decidit que, com que és divendres i és el primer dia de setembre, se'n van a Cadaqués a fer còctels. Ara, en Siso i jo aquí, eh? Però no preocupis, Siso, farem una trucada en directe a un bar perquè ens pugin un got de vermut a tu i a mi. Ja és així, eh? Ja et dic ara que tinc al cap pensat quin bar farem la trucadeta i que ens portin en directe, més a més, que escoltin des d'allà com s'obre la porta. Hola, buenas tardes, señor. Mire, le traigo su copita, etcètera, etcètera. Així ho farem ja en plan professional. Va, que m'enrotllo i resto temps a la secció que ens ocupa cada divendres per trencar tabús, per trencar vergonyes, diguem-ho d'aquesta manera, en relació a la sexologia. Avui un tema que ens afecta a tots, directament a tots. I ara et faré una pregunta que jo em feia quan era jove, és: i les noies també ho fan? Però vaja, abans d'entrar en matèria, escoltem, si et sembla, un fragment d'una campanya que la pròpia Esther ens va recomanar. Ens va dir, escolta, mira't això, perquè tracta sobre el tema que ens ocuparà la secció i, a més, és molt explícit en el missatge que llença i a la reacció de la gent. Escoltem el fragment i de seguida ho comentem tot plegat.
Today, we are going to be talking about masturbation.
Masturbation?
Masturbation.
Masturbation.
You kind of do it a lot, really, but you don't know it.
Masturbating is when you touch your privates in different ways to make yourself feel good. Isn't that right?
People will say choking their chicken.
Okay,
have you ever heard of that?
Never heard that.
Rialles al marge, que evidentment les provoca i moltes, ara l'Esther ens explica, la primera frase és: avui tractarem un tema que és el de la masturbació. I és el principal tema que ens ocuparà avui a la secció. Primer de tot, explica'ns una miqueta aquest vídeo a què correspon i la principal conclusió que podem treure-la un cop el veiem.
Bueno, és un vídeo que es demanava als pares que ensenyessin com es masturbaven els seus fills, que crec que tenien entre 10 anys, o sigui que eren preadolescents, i se'ls demanava que ho expliquessin, no? Llavors, el que van fer és gravar el vídeo mentre els estaven explicant, estan amb vibradors i com els ensenyen, i llavors es va penjar a les xarxes. I el que va passar a les xarxes és que la gent deia que no era normal, que no era habitual que es fes això, que no podia ser, que s'havia de censurar, i després sortia aquesta. O sigui, aquests que es queixaven, i llavors hi havia els altres que evidentment deien que està molt bé i que es pugui explicar què és la masturbació, perquè al final els nois i les noies a partir dels 12 anys es comencen a masturbar, inclús abans, no? Llavors, què millor que parlar-ho amb els pares per poder saber una mica com ho fan ells o què en saben, perquè moltes vegades hi ha adolescents que troben informació a internet, per exemple.
Ara deies inclús abans, cada cop anem avançant a aquest descobriment del que és l'estimulació?
Tenim una societat molt sexual. Malauradament, ja quan són petits, per exemple, la forma de vestir nens i nenes és molt sexual, molt provocativa, no? Llavors avancem amb les actituds sexuals, amb la forma d'experimentar amb el cos, ho avancem sense voler, no. És que al final les sèries, per exemple, també fomenten una mica aquesta part més sexualitzada. Llavors és inevitable que els nens i les nenes diguin, bueno, ¿esto qué es?, no? I vull provar-ho i aviam què passa.
Pot ser contraproduent, però. Ho dic perquè alguna vegada sí que hem parlat, quan em refereixo a alguna conversa doncs en la que ha sortit aquest tema, i sempre hi ha el comentari de, oh, és que quan abans comences, abans corres el risc de cansar-te, i per això després acabes provant coses noves perquè arribes als 18 anys i ja ho tens tot provat. En Siso obre els braços com dient, què dius? No, és que dins de l'àmplia varietat de pensaments, aquests també hi són. No, és que és així. I molta gent ho justifica a l'hora de valorar doncs relacions homosexuals, que si trios, que si segons quin tipus de relacions sexuals. Per això dius, clar, com que arriben als 18 anys, que ja ho han fet tot, llavors han de provar coses noves perquè no se senten contents amb res. No sé si pot ser contraproduent això o no.
En principi no, és a dir, el que és contraproduent és que, per exemple, tinguin masturbació i que no tinguin cap mena d'educació sexual. Això és supercontraproduent. Recordo fa un parell d'anys que Rajoy va sortir una de les frases, no?, que en té moltes, però una en concret...
En té moltes, eh? En podem fer un llibre, pròxim Sant Jordi, qui les reculli es fa d'or, ja t'ho dic ara.
Deia que parlar d'educació sexual era... era dolent perquè fomentaves més les relacions sexuals, no? Uh-huh. Llavors, realment és totalment mentida. De fet, com més parles, més informació té la persona i millor pot decidir, és més, i millor es pot protegir, per exemple, i millor pot dir, bueno, doncs en aquí no, d'aquesta manera no, que quan s'ho trobi, aviam què passa, no? Llavors, parlar o practicar abans realment no és dolent si va acompanyat d'una educació sexual, ja sigui de pares, de mares, de millor si no són amics, perquè els amics solen tenir la mateixa edat que la persona, i clar, si estem parlant de nens de 11 anys, entre ells parlaran de lo que potser els hi ha arribat per el WhatsApp, que arriben, no?, circulant molts vídeos o per internet. Llavors, si els acompanyem, per exemple, com a pares i com a mares, és molt més fàcil que puguin saber, i això no implica que després vulguin provar de tot, perquè potser ho proven i diuen esto, això és, pues ja m'espero quan sigui una mica més gran i provaré altres maneres. Vull dir, no implica això.
Clar, una de les accions que més es repeteix en aquest vídeo és la rialla, que suposo que ve provocada per la vergonya també, no?
Sí, exacte, la vergonya és la part més important aquí, no? Els pares, una de les coses que sempre recomanem és que ells senten vergonya perquè en la seva, quan ells tenien l'edat dels seus fills, probablement ningú els hi va explicar. I si quan es posaven a parlar en aquell moment, sentien vergonya. Llavors és molt important transmetre als nens que és normal tenir vergonya, però que no és vergonyós parlar del tema, no? Que tenir sexe no ha d'implicar vergonya. El que passa és que, clar, bueno, ens costa parlar d'això perquè és algo molt íntim, no? I estem parlant de coses, doncs, bueno, el nostre cos, el cos nu, no?, que vulguis anar, doncs ens pot provocar aquesta simpatia.
Tens la sensació que és més fàcil per un nen que per una nena abordar aquest tema?
La masturbació sí, perquè la masturbació realment femenina ni se n'ha parlat entre noies, entre amigues...
És que per això et deia, és que jo és una cosa que ara no, perquè ja tinc una edat en la que, com aquell que diu, d'aquí 4 dies, home, no és que ho hagi de començar a parlar amb el meu fill, perquè no el tinc, però per l'edat ja em tocaria. Llavors, clar... Sí que d'adolescent jo m'havia plantejat això. Dic, ostres, i les noies també? Uh-huh. Perquè jo, és el que dius tu, és un gran desconegut el fet de la masturbació femenina.
Totalment, les noies, quan són adolescents, ara potser sí que en poden parlar més, però no és algo que en parlin habitualment. Per exemple, recordo un parell de casos d'adolescents que s'havien arribat a quedar, d'adolescents, vull dir, a 12 anys, havien arribat a quedar a l'escola o a un dia a casa d'algú i es masturbaven entre, o sigui, es masturbaven cadascú, però quedaven...
En grup, sí.
Quedaven en grup, llavors això no passava res. No és conegut que hi hagi noies que hagin quedat i s'hagin masturbat en grup, perquè la masturbació femenina, bueno, és com desconeguda. Hi ha persones que diuen que com que no se'n parla, doncs no es practica, i no és veritat. El que passa és que no es fa la mateixa publicitat que es fa amb la masturbació masculina.
Què és el que hauríem de saber? O què és el que definiria allò, com a regla general, la masturbació?
La masturbació, i moltes vegades li dic que és com un autoconeixement, no? Tant en un home com en una dona, el que ens ajuda primer és a saber com reaccionar els nostres genitals i saber quina forma tenen, no? Perquè a vegades algunes malalties, potser tenim, jo que sé, una barruga, no? Si jo no sé com abans ho tenia, jo com puc saber si allò que m'ha sortit és normal, no és normal, ja ho tenia, no ho tenia? Llavors, el que serveix moltes vegades la masturbació precisament és per saber com és el nostre cos i com reacciona. Llavors, jo crec que és la millor forma d'explicar-ho, i el com fer-ho va en funció de cada persona. L'exploració i el anar trobant els seus propis ritmes és el millor que pot fer, sense escoltar grans coses d'altres persones. És simplement anar provant i aviam què passa. L'experimentació, al final, és el gran aprenentatge.
Clar, tu ara deies el fet del coneixement del propi cos. Recordo l'experiment que vam fer el dia que vam parlar del clítoris.
Sí.
Evidentment, el coneixement, el primer que fas, sempre, i en el cas dels homes encara més, és el superficial. Però va quedar molt clar, claríssim, que hi ha un gran desconeixement sobre el propi aparell des de part interna. I jo crec que si féssim el mateix exercici amb l'aparell reproductor de l'home des del punt de vista de vist per dintre, igual també ens trobaríem amb aquesta dificultat.
És possible. El que passa és que, per exemple, quan crec que és a 6è o a 5è de primària, s'explica la reproducció en els humans. Llavors, dins de la reproducció dels humans...
6è de primària, perdona, quina edat és?
11-12.
Vale.
Més o menys.
Vale.
Sí. Llavors,
a tu els nens ja t'han preguntat abans d'on venen els nens.
Sí, clar, abans.
Per això, allò de la pigüenya ja fa dies que corre.
Exacte, no? Llavors se'ls explica com són els seus òrgans per dintre. Llavors, per exemple, amb les dones, el clítoris no s'explica, perquè com que no té un paper dintre la reproducció de la dona, no importa. Vale? És un òrgan que està dedicat al plaer. Llavors, és igual si s'explica o no s'explica. A nivell de tenir un nen, per exemple, no cal. Llavors, quan es fa a través de les explicacions biològiques, moltes vegades escapen molta informació, perquè no expliquen la part del plaer, per exemple.
Clar, tu creus que si, per exemple, el dia 12 comencen les escoles?
Sí.
Aquest any arriba un nen a una escola, o una classe a una escola, i arriba el professor i diu, molt bé, nois, avui el tema serà aquest. I cada setmana, a la mateixa hora que tens matemàtiques, castellà, català, ciències socials, etc, etc, sexologia. Estem llunyíssim d'això.
Molt, molt, molt lluny d'això, realment.
Hi ha algun lloc on s'estigui fent?
Que la sexualitat sigui una matèria? No. No, no, no. Hi ha xerrades, hi ha tallers, hi ha escoles més obertes que sí que van promocionant alguna, sobretot amb adolescents, per exemple, no? Pel tema del preservatiu, que se n'utilitzi, però en primària, no. No, no, no.
I països que siguin avançats en aquesta matèria, per exemple, que temes com els de la masturbació els abordin amb certa naturalitat dins del que és, evidentment, és a dir, que no estàs ensenyant ara les quadrades ni tampoc sistemes matemàtics, però hosti, no deixa de ser una qüestió de coneixement, és a dir, són ciències naturals, perquè ens entenguem, vaja, igual que t'ensenyen l'anatomia et poden ensenyar perfectament això també.
Desconec com està en la resta de països. Sé que a França, per exemple, s'hi promociona molt el coneixement del cos de la dona, que de fet ha fet un vídeo molt, molt, molt interessant sobre el clítoris, per exemple, que és en francès, que és molt xulo, i sé que als Estats Units també es promociona molt la sexualitat, però no conec exactament a les aules què es fa ni quina és la promoció de la sexualitat.
Clar, suposo que en això també ajuda que hi hagi llibres, que el que tu comentaves, que determinats, i ja no et parlo en horari, evidentment, clar, entenc que hauria de ser horari protegit, o sigui, fora de l'horari protegit, entenc, no? Que, però llavors tu t'hauries de deixar fora un altre cop el públic potencial que tu vols arribar, que és el de la gent més jove, no? El de l'edat prematura.
Bueno, al final, si tu vols ensenyar sexualitat, l'has d'ensenyar en un horari on ho puguin veure, realment. Vull dir, l'horari escolar és fantàstic perquè puguin explorar això sempre que tinguin una persona al costat que els hi pugui explicar, no?, una mica què és, què s'està fent. Perquè moltes vegades el que passa amb la sexualitat és que, com que no se'n parla, el que passa és que considerem que és guarro, no? Això és com, mira, esto, no? Llavors, aquest és el sentiment que provoca moltes vegades.
Jo estic convençut que estem mantenint aquesta conversa amb tota la naturalitat i encara hi haurà algú que, realment comprensible, jo aquí ja no entro a ajudar a fer cap judici de valor, però segur que hi ha algú que ens està escoltant per la ràdio i està fotent-se les mans al cap com dient, però què fan aquests tios parlant a les 10 del matí?
Sí.
Dit això,
segurament.
Ho puc comprendre, eh? Ja et dic que jo soc dels que pensa que mentre es tracti les coses amb respecte i amb maduresa, no hi ha cap problema. Però, en definitiva, ja et dic, passa això. Hi ha algun moment en el que sigui preocupant un excés de...
Excés de masturbació?
Sí.
Aviam, més preocupant en el moment en què, per exemple, la masturbació s'utilitza per mecanisme de relaxació. Per exemple, una persona que té molta feina o que està molt preocupada pels estudis, cada vegada que es posa nerviosa es masturba. Clar, està utilitzant malament la masturbació perquè ho està utilitzant com un mecanisme de relaxació, no? de poder-se relaxar, però això en les seves futures relacions no li anirà gaire bé, perquè li pot produir, potser, per exemple, una ejaculació precoç, no? Que després sigui molt ràpid a l'hora d'ejacular, o que no pugui, perquè, clar, ho utilitza només per relaxar-se. Llavors, també hi ha el que, per exemple, si es masturba molt i, a més, deixa de fer activitats per masturbar-se, també estaríem parlant d'un problema, no? Que realment deixaria de fer el seu dia a dia només per... Bueno, doncs per això, no? Per masturbar-se. Llavors això serien problemes.
Mira, em deixes acabar amb un comentari que m'acaba d'arribar a través del WhatsApp. No diria evidentment el nom de la persona, però em diu, en mi juventud me inculcaron que todo lo sexual era pecado. Pienso que nos castraron a muchas jóvenes. Con los años me ha costado, pero he cambiado mucho. Me pasaba como a ti. Me daba mucho respeto hablar del tema. Gran error.
Exacte. Realment...
I et puc dir que és una persona d'edat adulta. O sigui, una senyora que ja té els fills grans, que té nets. És a dir, que imagina't a quina generació estem parlant, eh?
Clar, igualment, o sigui, en aquesta generació està clar que hi ha... Bueno, no es parla molt de sexualitat i actualment se'n parla més, però no estem arribant ni d'un tros on hauríem d'arribar.
Mira, em diu 74 anys. Imagina't.
Exacte.
Esther, la setmana que ve tanquem la temporada parlant d'altres coses relacionades, com sempre, amb el sexe, d'acord?
Molt bé.
El llibre és una bona eina per intentar inculcar això. El que avui ens proposa la Montse Castanyo no va d'això, però bueno, hi arribarem.
Molt bé.
Gràcies, eh?
Gràcies.
Va de lletres. La recomanació literària amb Montse Castaño.
La Conxa, ja gran i lluny dels paratges que la van veure néixer i on va passar la major part de la seva vida, refà la seva trajectòria en una mena de memòries que recullen en tres parts tres estadis vitals de la protagonista. Ambientada al Pallars i en el període històric que va des dels començaments del segle passat i fins als anys 60, la vida de la Conxa es veu fortament marcada pels esdeveniments històrics. L'adveniment de la República, la Guerra Civil i els primers anys del franquisme, per una banda, i en un altre pla, per les característiques pròpies del seu entorn, la pobresa de la família, el fet de sentir-se forastera a casa als oncles, la dependència envers aquests, després del marit, després dels fills... La protagonista viu una situació de desarrelament en diverses etapes. L'abandó del nucli familiar per anar a viure a casa dels oncles, la pèrdua del marit mort a la Guerra Civil i l'allunyament de l'entorn geogràfic del Pallars rural a la Barcelona urbana. Aquesta és la sinopsi de Pedra de Tartera, novel·la amb la que va debutar l'escriptora Maria Barbal l'any 1985 i que compta ja amb aproximadament 55 edicions en editorials i col·leccions diferents i ha estat traduïda fins a 13 idiomes. Maria Barbal, nascuda a Trem el 1949, obre en Pedra de Tartera un cicle novel·lístic amb els Pallars nadiu de l'autora com a punt de referència, que també integren Mel i Metzines, Càmfora i País Íntim. La seva obra com a novel·lista també comprèn els rellevants títols Escrivia cartes al cel, Carrer Bolívia, Bella edat i Emma. Després del seu brillant debut com a autora de narracions amb La mort de Teresa, ha publicat els volums de relats Ulleres de sol i Bari. Pedra de Tartera, de Maria Barbal, una novel·la cabdal de la literatura catalana contemporània i, com a tal, indispensable.
No tanquem per vacances. No tanquem per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Festa Major de l'Escala 2017.
Un any més, l'Escala es prepara per a reunir petits i grans dins d'una celebració plena de diversió, joc i esport, la Festa Major. Dins d'un ambient de tradició i gresca trobarem un gran i divers ventall d'activitats, el més pur estil escalenc, dedicades a la patrona de la vila.
Activitats per aquest divendres 1 de setembre.
Iniciem el dia amb una tirolina salada, activitat esportiva que s'inicia a 11:15 del matí i finalitza a 1:00 del migdia, sortida a la terrassa de la Casa del Gavià.
A 10:00 del matí, sortida d'OVNIs, des del Port d'Emperris fins a la platja.
11:00 del matí a 2:00 del migdia, Festival d'Inflables Aquàtics, a la Riba.
Més tard, de 4 a 6 de la tarda, Corremulla, a la Riba.
A 6:00 de la tarda, a la Sala Polivalent, concert de tarda i tot seguit, ball de festa major, a càrrec de l'Orquestra Internacional Maravella.
A 7:00 de la tarda i a la Riba, espectacle de circ per als més petits. Més tard, a 10:00, audició de sardanes a mans de la cobla sarbianenca a la plaça de la Sardana.
A la mateixa hora i sortint des de la plaça Catalunya, Corre Birra. I finalment, a 1:15 de la matinada, concert de barraques al Tour 40 Principals, a l'aparcament Francesc Macià.
Major,
Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Puteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 del vespre.
...012, la Generalitat al teu costat.
Vinc als cursos de català per poder millorar la meva feina.
Jo ara puc parlar amb els amics d'aquí en català.
Vull donar un servei millor als meus clients, per això faig un curs de català en línia al Parla.cat.
El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet.
Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals. Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català.
012. La Generalitat, al teu costat.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Interessant. També hi ha la part de paleontologia, que també s'han trobat grans mamífers, com els d'Incarcal o de Cornellà. I el que hi ha en aquests moments, que el Museu Arqueològic està en un edifici medieval, que és la Pia Almoina, està en un procés d'obres, la cosa que ha obligat doncs, a que l'exposició permanent no estigui del tot correcta, perquè s'han anat fent les obres mantenint el museu obert. S'ha fet tot el que és magatzems i oficines i tot espais interns, consergeria, i falta l'exposició permanent. En aquests moments pot veure l'apartat de paleontologia i prehistòria. En canvi, altres parts de la vila romana de Vilalba doncs, no es pot visitar. Però tot això és doncs, per poder-ho fer més accessible, perquè al ser un edifici antic doncs, hi havia molta escala, la gent no podia anar a les diferents sales i, per tant, amb una mica de paciència doncs, es pot anar adequant. Quant al Museu d'Arder, que ja he dit, doncs, és centenari, és origen d'una donació d'un veterinari taxidermista de Barcelona, que era Francesc d'Arder i Llimona, que l'any que ve es faran el centenari de la seva mort, també. Havia tingut un negoci de venda de material d'història natural dedicat a escoles, instituts, universitats. En aquella època, que ho va iniciar a finals del segle XIX, era una cosa innovadora a Espanya, perquè fins aleshores la gent comprava molt... a França, sobretot, a París o així, material escolar, educatiu, i el que va fer Darder, doncs, és, com que va venir Banyoles a principis del segle XX, va promoure el que és la Festa del Peix, que era una introducció d'espècies a l'estany de Banyoles, va donar la col·lecció que tenia, que era procedent de la seva botiga, i per tant aquesta està formada doncs, de material d'antropologia física, d'alguns cranis, algunes mòmies, models anatòmics, i després tot el que és de fauna. Doncs aquí tenim minerals, tenim mol·luscs, tenim animals dissecats, tenim esquelets, plantes, no només d'aquesta col·lecció inicial, sinó d'altres que han anat entrant posteriorment. I el que aquí tenim una mica una mostra és de material de la manera que s'estudiaven les ciències naturals doncs, fa 100-150 anys, que avui dia doncs, és més difícil de veure, perquè els museus actuals de ciències doncs, no tenen col·leccions molt d'aquest tipus, que estem parlant d'exemplars que alguns tenen 100-150 anys. El Darder tenim distribuït en dues parts, que és l'espai Darder que explica aquestes col·leccions inicials, l'origen dels museus de ciències naturals, i després l'espai Estany, que és un tema que explica doncs, el que és la conca lacustre de l'Estany. Hem de tenir en compte que l'estany de Banyoles és l'estany d'origen càrstic, és el segon més gran d'Espanya, de llac natural, i, evidentment, és el més gran de Catalunya natural.
Avui hem descobert els dos museus de Banyoles, el Museu Arqueològic i el Museu d'Arder, dos racons amb gran interès històric de la província de Girona.
No tanquem per vacances.
No sé si el nostre pròxim convidat ha visitat alguns d'aquests dos museus, o els dos, potser, o cap d'ells, que tampoc passaria res, però en qualsevol cas ara li vull preguntar, és el primer que li deixaré sobre la taula. Eudald Carbonell, què tal, com està?
Molt bé, i vosaltres?
Doncs, de veritat és que molt honorats que ens hagi vingut a visitar avui, tenint en compte la feina i els compromisos que té, perquè ahir estava a l'Escala, on va fer de pregoner a la inauguració del Museu al Folí de la Sal, que hi ha en aquesta localitat, que no sé què va representar per vostè que el cridessin per... Bé, fer una miqueta la imatge, no?
I té molta relació amb l'Escala. De fet, va ser el primer lloc que vaig anar quan era petit a la costa. Baixàvem de Ribes, els muntanyencs, i la primera localitat costera que vaig visitar va ser l'Escala.
I què recorda d'aquella Escala? Devia ser molt diferent ara, eh?
Estic parlant d'any 58, tenia 5 anys. Recordo, com sempre, la baixada, no? La baixada amb les cases blanques, amb les barques a baix, no? I, bueno, un poble molt diferent, molt sorprenent, dels pobles del Pirineu.
Quan un es dedica al que vostè es dedica professionalment, és a dir, és una persona que es dedica a buscar els orígens de la humanitat, veu el passat o el pas del temps de manera diferent, suposo, a la resta de gent, no?
Home, el temps per nosaltres és el que explica la nostra professió, no? És a dir, nosaltres quan es parlen de 1.000 anys tenim exactament què vol dir, quan es parlen de 20 també, perquè és el temps de les nostres vides professionals, 40 anys, 20, però quan es parlen d'un milió d'anys també sabem on ubicar-nos, no? Nosaltres estem sempre molt lligats a la mort, que som, que fem és desenterrar esquelets, i el seu context, i el temps que les coses han passat. Això ens permet tenir una visió molt diferent del temps que té la gent normal, sí.
Permeti'm preguntar-li per vostè què representa la mort.
La mort és una part importantíssima de la vida.
I a quina inició, eh? Seria gairebé un titular, escuet? Ara sí. Que estem en l'època del Twitter i coses
sí,
així,
li
sobraria tres quarts de tuit.
Sí, perquè també ens hem acostumat quan escrius en revistes científiques del nivell de divulgació, doncs, pots escriure doncs, 2.000 paraules, 2.500, i has de ser capaç d'explicar el que vols dir.
Amb la
brevetat i amb la concisió i l'estructura científica del pensament.
Tinc la sensació que ho diu com una mica, amb una mica de pena, de dir, ostres, és que potser s'hauria d'escriure més d'això.
Bé, s'ha d'escriure perquè és important, quan s'escriu de la vida, que la mort es tingui en compte com aquest procés, perquè si no està així, la gent, la mort, es vol amagar, quan la mort és un fet importantíssim que explica el final d'un procés vital.
Uh-huh. Per la gent que no coneix Eudald Carbonell, què és el que hauria de tenir més clar?
Bé, doncs que he intentat a la meva vida treballar per l'espècie. He treballat amb quelcom que m'ha agradat molt. No tornaria a fer-ho, però ho he fet.
No tornaria a fer-ho?
No.
Per què?
Perquè ja ho he fet. Faria qualsevol altra cosa. Però reconec que des de molt jove, als 5 anys, vaig començar a recollir fòssils. Ara en tinc 65, doncs pràcticament tota la meva vida ha estat pensada, dedicada en aquestes qüestions, i també a les qüestions socials.
És a dir, que amb 5 anys vostè va començar a collir el que molts dirien un nen recollint pedres.
Sí, clar, recollien pedres, que eren fòssils de Santa Maria Besora, el poble de la meva mare, i que això d'alguna forma em va animar també estudiar minerals i fer-me de forma amateur naturalista.
Amb aquests 60 anys ha fet vostè la descoberta de la seva vida? És a dir, ha trobat que...
He tingut la sort, per exemple, de formar part de l'equip que ha trobat totes les espècies humanes d'Europa. Per exemple, És una vida bastant completa i amb bastanta sort. Hem trobat sapiens, hem trobat neandertals, hem trobat heidelbergensis, hem trobat antecessor, hem trobat homo erectus. Estic content.
Ostres, però si vostè surt al carrer i pregunta espècies humanes europees que s'hagin trobat, i jo crec que fora de l'homo sapiens i de l'homo erectus, que vostè era molt dit i m'ha vingut al cap, pocs menys en sabríem. No. És que li dic perquè, miri, ara perquè ja vostè agafa el relleu d'una seccionista que es diu Esther Mullera, que cada setmana parlàvem de sexe. I vostè va dir, oh, doncs interessant que també se'n parli.
De fet, he escrit un llibre,
sí,
que el sexe social...
He trobat un titular que em sembla que és seu, que diu l'evolució nos llevarà a una sexualitat indefinida.
Sí.
I volia preguntar-li, perquè com que veníem del sexe, volia preguntar-li per això, però ara li preguntaré. Clar, jo recordo a l'escola, i vagament, no tinc 65 anys, però tampoc en tinc 20, que m'havien explicat alguna cosa de l'espècie humana, però vaja, et quedes en la superfície. No sé si també caldria aprofundir una mica més en això, perquè en definitiva no deixa de ser, quan parlem de la història, que la gent avui dia no sap quin dia va ser el cop d'estat, o l'intent de cop d'estat, millor dit, quan va ser la Guerra Civil, què va passar la Guerra Civil, la Segona Guerra Mundial, clar, parlem de coses històriques que són modernes dintre de la nostra vida, perquè encara hi ha gent que sobreviu, afortunadament, a aquests capítols, però més enrere ja no vas. Com no. Et quedes...
Desafortunadament som tan imbècils que som capaços de conèixer els jugadors d'un equip de futbol, però som tan poc intel·ligents de no conèixer les pròpies espècies que conformen el gènere humà. Això forma part de la imbecilitat humana.
És que no li puc dir res més.
No s'ha de dir res.
És que em sento imbècil.
Per què?
Perquè sé noms de futbolistes i no sé noms d'espècies humanes.
Tu sabràs. Tot això es pot millorar.
No. Li dic com a autocrítica. Ja. Una autocrítica que crec que hauria de fer tothom. És a dir, podria venir aquí i intentar-me fer l'interessant. Evidentment, vostè m'enganxaria a la primera paraula. Però ja li dic que em sento imbècil amb això que m'ha dit.
Bé,
amb respecte, eh? És a dir, no em sento faltat ni molt menys. Però jo... és que és veritat, és que ho diu així i té tota la raó.
Sí, bueno, de fet, jo no estic contra res en aquest sentit. Uh-huh. L'esport és interessant, la cultura i l'esport són parts de la nostra vida, però el que està clar és que falta educació, i falta una educació més consistent, perquè està clar que si no coneixem ni de on venim, és molt difícil que tinguem capacitat per entendre el món que vivim.
És perquè ens hem tornat còmodes, segurament, no?
És perquè no s'ha fet prou bé, perquè els grans s'han fet malament. Jo sempre aconsello, no m'agrada aconsellar, però sempre opino, perquè és l'única forma de que arribi el missatge de que no s'ha de fer cas de la gent gran. La gent gran som el pitjor que hi ha.
Per què?
Precisament per això. Perquè si el món està malament és per la gent jove.
I no és cosa de la responsabilitat de tothom?
Sí, clar. Però els que tenen responsabilitats i mares...
És a dir, per exemple, vostè creu que, per exemple, la generació de ninis és responsabilitat de que la gent gran ha fet alguna cosa malament?
Per descomptat. No alguna cosa, tot malament.
Creu que avui dia hi ha algun nen de 5 anys que es dediqui a recollir pedres?
Sí, clar. Sempre, tota la vida. I, de fet, ahir en parlàvem. Però programes com el que vaig fer sota terra a TV3 van fer que centenars, milers de nens i nenes del nostre país vulguin ser arqueòlegs o paleontòlegs.
I em diuen, Siso, i no tant nens.
Sí, i també, veritat. I gent que s'ha fet gran i que volia ser arqueòleg o paleontòleg i no ha estat per molts motius.
Clar, suposo que deu ser molt difícil ser paleontòleg o arqueòleg.
Tot és molt difícil.
També ho és ser futbolista, suposo, però perquè n'hi ha molts. Jo crec que aquí hi ha una apreciació diferent. És a dir, és molt difícil ser futbolista professional perquè n'hi ha molts, és molt difícil ser paleontòleg i arqueòleg perquè n'hi ha molt pocs i molt pocs recursos, segurament.
Sí, però cada vegada n'hi ha més, però hi ha pocs recursos, és obvi. Per exemple, aquesta crisi va fer que, mentre que abans de la crisi estava treballant en arqueologia, amb empreses, poder centenars, milers d'arqueòlegs, amb la crisi es van anar tots a l'atur. Potser hi havia un 80% d'atur.
Queda molt per descobrir? És a dir, si aixequéssim terra, tot. Trobaríem...
Descobrir és un procés, queda tot per descobrir. O sigui, pràcticament no hem descobert ni un 10%, o un 5%, o un 1% del que està amagat, del que està sota terra i del que encara mai ningú coneix i no hi hem arribat. Per exemple, ara es descobreixen piràmides més grans que les d'Egipte, es descobreixen moltíssimes coses amb el treball de sensors remots, aeris, s'excaven i hi ha jaciments desconeguts, n'hi ha milers i milers i milers, pràcticament no han descobert res.
Clar, això és molta feina per a tota aquesta gent que està aturada.
Sí, exactament. Si hi hagués recursos i capacitat humana d'esmerçar diners en qüestions importants, que és la nostra història, podríem doncs, tenir una informació molt més consistent i molt més directa del que és el ser humà.
Això hauria de ser recursos públics o recursos privats?
Tots, perquè els recursos són de tot tipus. Nosaltres, per exemple, tenim la Fundació Tapuerca, que és de recursos privats, fonamentalment, encara que també en tingui de públics. I públics és l'obligació de que els nostres impostos serveixin per generar educació, cultura i formació crítica a les persones.
Té la sensació, per tant, entenc, que la gent sap que és a Tapuerca, o com a mínim li sona el nom, sí, de Tapuerca, però no tenia ni punyetera idea del que hi ha dintre.
És normal, això també passa perquè també autocrítica possiblement no hagués estat capaç d'explicar-ho millor, no perquè no hagués fet esforços, però probablement ara amb el Museu de l'Evolució a Burgos, amb els centres d'investigació que han fet, s'ha millorat i han aconseguit que l'evolució humana arribi. Els diaris ho fan molt bé, les ràdios, les televisions, i s'ha aconseguit avançar bastant, però s'ha d'avançar molt més perquè la història de la humanitat és la nostra història.
Com que encara tenim uns 10 minutets per parlar, deixi'm que em senti una mica privilegiat de tenir-lo aquí davant i gairebé li demani una masterclass, una classe privada per mi mateix i per la gent que ens escolta. Expliqui'm en detall què és a Tapuerca.
Tapuerca és un conjunt de coves, un sistema càrstic, de dissolució de calcinals, i que s'han romplert de sediments de l'exterior i de l'interior durant 1,5 milió d'anys. I en aquestes coves, en aquests sediments, hem trobat l'evolució humana des de fa 1,5 milions d'anys fins a l'actualitat. És a dir, hem trobat restes romanes, hem trobat restes del ferro, del bronze, del neolític, del polític superior, del polític mitjà, del polític inferior. I entre aquestes grans descobertes hem descobert la primera acumulació intencional de cadàvers de la història, de 430.000 anys, probablement les primeres proves d'enterrament a la història d'una espècie, l'Homo heidelbergensis. Hem descobert la primera prova de canibalisme de la història fa 1,2 milió anys. Hem comprovat i hem pogut explicar tota l'evolució de la tecnologia i el clima des del Plistocè inferior, és a dir, des de fa 1 milió d'anys, i hem portat, jo penso, dades molt rellevants per entendre l'humanitat, la seva estructura social i la seva adaptació segons els canvis de clima. Això hem trobat a Tapuerca, totes les espècies que hi ha hagut a Europa.
Hem canviat molt?
Normalment...
Ho dic perquè diuen que tot torna, i no sé si dins d'aquesta evolució que diem que experimenta la raça humana...
Home, hem evolucionat, i per l'evolució no té cap sentit. L'evolució que té és un procés de... En el nostre cas, d'augment de la complexitat per adaptar-se. Per exemple, doncs bé, tenim cotxes, tenim telèfons mòbils, tenim tablets, tenim tot el tipus d'estructura científica, perquè al segle XX es va descobrir les lleis que permeten doncs, poder fabricar tota aquesta sèrie d'eines que abans no es coneixien. Però bé, els abans passats també tenien les pedres per fer eines per tallar, tenien el cuiro per vestir-se i tenien doncs, la cacera com a forma de viure i organitzar-se. Ara bé, el cervell sempre ha estat tancat, encara en comunicació amb les mans, amb els ulls, amb la boca i les oïdes a l'exterior, però només ara comencem a estudiar i entendre el funcionament del cervell. I en el cervell hi ha la base fonamental del nostre progrés. El cervell i les mans.
Vostè té telèfon mòbil, té iPad i Mac, sí, i coses d'aquestes? Sí. És a dir, amb aquesta mirada cap al passat que fa, també viu...
A mi m'interessa molt el futur, perquè el que hem de fer és construir escenaris de futur. Ara que podem monitoritzar el món i conèixer el que hem de fer l'ecologia social, que és el que faig jo, la paleoecologia, és plantejar escenaris de vida de la nostra espècie. Perquè plantejant aquests escenaris podem anar al passat per veure què ha passat quan hi ha hagut escenaris diferents.
Mm-hmm. Vostè ara m'estava explicant, i li agraeixo moltíssim, amb certa extensió que era a Tapuerca, perquè jo i la gent que ens escolta ho tinguéssim una miqueta més clar. Quan d'entrar li he preguntat i com és que ara, per exemple, la setmana passada o aquesta setmana fins i tot, fins abans d'ahir, estava a Capellades, sí, també en un altre jaciment, i em venia al cap, i per què treballa tan lluny si, segons tinc entès, i ja li dic que en això sóc un analfabet total, aquí a la província de Girona de jaciments n'hi ha i de riquesa arqueològica i paleontològica també, déu-n'hi-do.
De fet, jo soc de l'escola de Girona i he treballat tota la vida aquí. treballat amb els jaciments, aquests jaciments que ens em preguntava si coneixia el Museu d'Arder, si el coneixia...
És veritat, no l'hi he preguntat. És la primera pregunta que volia fer-li, no l'hi he preguntat.
El coneixo des que tenia 7 anys, perquè ens baixaven a veure'l. O sigui, l'he vist, l'he visitat moltes, moltíssimes vegades. El Museu Arqueològic de Banyoles, absolutament sí. De fet, vaig estar excavant amb el doctor Coromines als anys 70, a l'Arbreda, no el reclavi bé, per tant, tot això ho conec. I aquí, vaig estar, a la Societat Arqueològica de Girona, vaig treballant-hi moltíssims anys. Per tant, he treballat molts anys a Girona, moltíssims, però l'arqueologia no té territori, té registre universal en qualsevol lloc del món. He treballat aquí, he treballat a Sud-amèrica, he treballat a Àsia, he treballo a Àfrica, treballo a Eritrea. Per tant, això no té, l'arqueologia no té cap pàtria en aquest sentit.
No li genera una certa sensació, ara em dirà que no ho sé, però no vull dir de tristor, però és allò de dir, saber que tots hem de marxar en un moment o un altre, tant de bo sigui més tard que no pas aviat de manera prematura, però que un marxa sense poder saber-ho tot.
Però està bé. Això
no. Hosti, però clar, penses, que és més important... tota una vida dedicada a escarbar, a buscar, a més a més amb molta cura, molt tacte, perquè que, això és una... Clar, aquí no vam anar... És les...
Sí, no sé què vols dir. Ja.
No anem amb excavadores, aquí ja. Vas amb pinzell i m'agradaria també saber els noms dels estris, però, sí. Però vull dir... De la mateixa manera que un periodista marxarà sense haver pogut entrevistar tothom que vol, saber tothom el, tot el que vol saber, un paleontòleg, un arqueòleg tampoc podrà mai descobrir tot el que voldria.
No, i això està molt bé, perquè marxa sabent molt de res.
Sap que m'agrada molt aquests silencis que em generen les respostes curtes que m'està fent?
És que deien la dita castellana, no? Más vale quinta esencia es que fa raos. Molta gent parla molt per no dir res.
Deixi'm que li pregunti, ja li he mig avançat una mica abans com s'havia sentit ahir. Clar, vostè es dedica a l'estudi del coneixement humà, és a dir, l'evolució humana, però, per exemple, la inauguració del Folí de la Sal el que permet és recuperar un edifici i un centre de cultura, no? D'interès nacional, però vull dir que entén també o veu igual de ric el fet de que, per exemple, es faci el treball amb edificis, conservar façanes, recuperar espais. Deu haver un fotimer d'edificis que estan tancats, que, de la mateixa manera que el que hi ha enterrat sota terra, també deuen amagar un fotimer d'història.
Tot no es pot recuperar, perquè la història ella mateixa té la seva dinàmica. Però és veritat, quan recuperes un edifici en fase social, el que estàs fent és portar l'espècie a coneixement i ajudar a no perdre... els quals conceptes bàsics que han fet les societats passades hagin pogut arribar a les societats modernes. Per tant, el patrimoni recuperat, però recuperat no perquè es quedi parat en el temps, sinó perquè incorpori el temps social actual, és una gran aportació de la intel·ligència humana.
I aprofitem ja aquests espais recuperats? Sí, o simplement sí. Els deixem en inauguració?
O alguns sí, alguns no. Depèn sempre del tipus d'imbecilitat humana que hi hagi. Si ho fan, són gent consistent, gent com el cas que he vist al Folí de la Sala. Són gent molt preparada, que tenen les idees molt clars, va molt bé. Si són un grup d'imbècils que no saben què fan, doncs millor no fer res.
Ahir la nostra companya de Ràdio L'Escala, la Diginé, ens va fer una crònica, el que era l'avantsala del que era la recuperació d'aquest edifici. Vostè, que ahir la tarda va ser allà, que va poder parlar amb els responsables de la recuperació d'aquest edifici, què és el que volen fer? Què és el que li van transmetre?
No, em van transmetre el que jo volia sentir, que era un edifici que integra tots els conceptes de l'evolució cultural històrica de L'Escala en el marc de l'evolució cultural i social i econòmica del món.
Veu L'Escala diferent, ja m'ho ha explicat.
Molt diferent.
Quan hi tornarà?
Home, jo hi vaig perquè a la meva dona li agrada anar a la platja. I un parell de vegades a l'any, quan venim, hi anem. I sempre anem a les platges que estan a l'àmbit territorial de L'Escala. A mi no m'agrada el mar, però bé.
Ah, no?
El mar, no.
Home,
el mar...
jo crec que al mar també trobaríem força cosa.
Al mar com a platja hi ha moltes coses. A mi no m'agrada.
Bueno, de fet, hi ha cercadors de vaixells, de fortunes...
Arqueologia, no sé si són... sí, hi ha arqueologia d'aquest tipus, una arqueologia molt important, aquí a Girona té un centre molt, 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 molt ben considerat, però ja dic, jo sóc home continental, sóc de muntanya.
Però no li ha interessat mai l'arqueologia marítima, per exemple?
Sí, m'ha interessat molt, que passa que tampoc ni estic preparat, ni és un mèdic que m'agradi treballar.
Senyor Eudald Carbonell, li agraeixo moltíssim que avui ens hagi acompanyat, de debò ha estat un autèntic plaer, no sé si ha estat a l'alçada, Vostè sí, ja m'ho dirà quan m'ho hagi de dir.
Sí, sí, clar que sí.
Però en qualsevol cas he intentat aprendre com un nen petit que va a l'escola el primer dia de curs, amb els llibres gairebé per estrenar. I una cosa que expliquen en aquest diari del que ha recuperat aquest titular que li deia sobre sí, el tema de l'evolució i la sexualitat, etcètera, etcètera, el defineixen com una persona que sempre va equipat, sí, com un autèntic arqueòleg. I deixi'm dir-li a la gent que sí, jo no sé si hi ha un uniforme o no d'arqueòleg, però com a mínim quan l'he vist entrar per la porta, en aquest petit mirallet que hi ha aquí a la porta de l'estudi, he dit, ja està aquí el senyor del Carbonell.
Sí, doncs perquè ja saps què passa, diu que el gos fa cara de l'amo i l'amo cara del gos.
Li agrada la música?
Molt.
A veure si aquesta proposta que ha triat en Siso li agrada. Té a veure amb l'actualitat, eh? Ara li explico per què. Sinfònica de Cobla i de Corda de Catalunya i correspon a una de les peces adaptades de Tossudament Llac. Li agrada a vostè, Lluís Llach?
Sí, tant. Sí? M'he crescut amb el Llach i es coneixo. I és una persona que ha contribuït molt va contribuir a la resistència del nostre país quan estàvem a la clandestinitat i després a la transició política i va influir, òbviament, perquè el Llach, el Raimon, tots aquests cantants del nostre país van ser gent molt compromès i ho són amb els canvis que s'han produït i s'han de produir i esperem que es produeixin de manera ràpida ja.
Actuen avui a Campllong, ho dic per si volen anar a veure'ls.
M'has deixat tallat. Perquè
estic bueno, home, ho he aconseguit, després de 25 minuts he aconseguit deixar-lo tallat, ja m'està bé, ja m'està bé.
Doncs sí.
Has estat a gust?
Molt a gust.
Sí?
I ho has fet molt bé, perquè és molt difícil fer ràdio.
Bueno,
heu de parlar de tot, heu de conèixer tot, és molt difícil. Que t'he dit, s'ha de saber molt de res.
És més difícil fer-lo seu, cregui'm.
Gràcies.
Jo tot el vinc aquí i em poso a escoltar i a partir d'aquí xerrar. En definitiva, crec que és molt important escoltar. Suposo que vostè, en certa manera, també escolta el que li diu la Terra.
Està clar.
Li agraeixo moltíssim que avui ens hagi vingut a veure i la franquesa amb la que avui m'ha fet sentir imbècil, amb tot el respecte al món, eh? Però de debò, li agraeixo.
No, la meva intenció.
Gràcies, de debò.
No tanquem per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local.
Sons de taverna, amb Joan Brugués.
Ferrer, fundador del grup Oreix de Mar, va estar de presoner militar després de la Guerra Civil a Burgos. Allà es va fer amic d'un grup de bascos que li cantaven amb la seva llengua aquesta cançó i ell la va traduir al català amb el nom d'Oreneta Gentil. És el mateix grup Oreix de Mar el que ens la interpreta.
Oreneta gentil, que volant sempre vas, el meu amor diràs, que estan sols no puc viure tranquil. Que l'espero amb anel i que si triga gaire trobarà sols un ninot de gel. I que si triga gaire trobarà sols un ninot de gel. Si vens, nineta, jo et portaré a la mar amb la
salades, salades,
les
teules
de la mar,
el més blanc que
es
Jo et vull...